La nit més fosca. Un viatge per la Crònica Negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.
A Kansas City, als anys 80, un home amable tenia una botiga d'antiguitats plena d'objectes curiosos i es guanyava la vida com a comerciant. Pels seus veïns era només l'home del carrer Charlotte, una presència discreta i fins i tot simpàtica. Però darrere d'aquella façana s'hi amagava una doble vida sinistra. Entre el 1984 i el 1987, el nostre protagonista d'avui va segrestar, torturar i assassinar diversos joves. Ho feia al soterrani de casa seva, on tot estava meticulosament planificat. I portava, de fet, un registre detallat amb fotografies i notes de cada sessió, com si fos una espècie de científic malalt que estudiava el patiment humà. El cas no es va descobrir fins que una de les víctimes va aconseguir escapar, revelant a la policia l'horror que s'amagava darrere d'aquella porta tancada. Avui reconstruirem pas a pas la història d'un dels criminals més perversos i obsessius del Midwest nord-americà, Robert Bardella, el carnisser de Kansas City. Benvinguts a la nit més fosca.
La nit més fosca.
Bones, benvinguts un dia més al programa de Crims i de Crònica Negra, La nit més fosca. Avui tornarem a Estats Units, tornarem a parlar d'un dels nostres assassins grillats, d'un dels anomenats carnissers, i quan un assassí du el sobrenom de carnisser, podem imaginar que al programa d'avui hi haurà sang i fetge per un tub. Avui parlarem d'un senyor que es deia Robert Andreu Bardella. Sembla català, però en veritat es deia Robert Andrew Bardella Jr., que va néixer a mitjans del segle passat i que va assassinar, com dèiem, als Estats Units entre els anys 84 i el 87. Era conegut com el carnisser de Kansas City o The Collector, i amb aquests noms ja podem intuir que segurament tindrem un cas d'aquells que agradaran a gran part de la nostra audiència, si no pràcticament a tothom. Per explicar-nos la història del senyor Robert Bardella, és que m'agrada dir-lo en català, en Robert Bardella, tenim com sempre el nostre historiador habitual, en Joan Plana, qui saludem tot seguit. Bona, Joan.
Molt bona, Sergi.
Què tal, com estàs?
Doncs molt bé, molt bé. Content avui d'estar un dia més aquí amb tots els nostres oients, amb vosaltres, parlant de Crònica Negra, assassins en sèrie... I, de fet, tinc una mica sensació de déjà vu, perquè és que realment hi ha un perfil de xalat que es reprodueix molt, És a dir, jo crec que ara portem uns quants programes que ens hem com especialitzat en un perfil d'assassins en sèrie concret.
Creus que hauríem de parlar amb el guionista que no hi ha, amb el nostre, diguem-ne, escollidor oficial de temes, perquè comenci a canviar una mica la dinàmica i es deixi de banda una mica els assassins nord-americans de l'estil carnisser i fem altres coses diferents?
Sí, a veure, jo també et diré que és un tema que em costa una mica renunciar-hi, perquè el cert és que jo m'ho passo bé preparant el programa, coneixent més xalats d'aquest tipus. Al final, si fem aquest programa tots plegats és perquè estem una mica malament del cap i ens mola aquest rotllo, no?
Bueno, parla per llavors, tu, A mi em van dir que vingués aquí, presentés i ho faig, A mi no m'emboliquis.
No és cert això, i jo crec que tots els nostres oients ho saben.
Bé, Joan, si no t'importa, faré una cosa especial avui, que és saludar el nostre expert cultural, en Xavi Gorro, que també està aquí amb nosaltres, encara que no ho sembli. Fica cara de flipat perquè no està acostumat, és veritat, però jo vaig agafar el compromís ferm de saludar-lo sempre a l'entrada del programa, i si gravem en hores no intempestives, jo el saludo. I avui som-hi. Bones, Xavi.
Hola, què tal? Molt bones.
Bé, tu estaràs per aquí, no? I ens aniràs apuntant tots aquells dubtes que sorgeixin per al final del programa, doncs, a part de la teva secció, explicar-nos qualsevol dubte si és que surt, no? Perquè tu ja ets el nostre Gorro GPT, no?
Bueno, jo estaré per aquí.
Però estaràs pendent del programa o estaràs mirant altres coses?
Bueno, no, depèn. O sigui, depèn del que expliqueu. Si m'interessa, sí, si no, doncs... Sí, no sé. És com jo faig d'oient, sóc el primer oient, diguem.
Bueno, escolta'm, doncs, tu com si estiguessis a casa teva,
Sí, sí, no, jo aquí estic.
Perfecte. Tot bé per això?
Sí.
Vale, molt bé.
No és el mateix que la setmana passada, perquè no són les 4 del matí,
no, però estàs satisfet perquè t'has saludat, no?
Sí, no, estic molt content, estic...
Estupendo.
Es nota, que estic joiós
de l'alegria. Sí, se't veu feliç. Bé, sí, doncs gràcies, Xavi, després xerrem. Qui ja em dic que està feliç, una vegada més, ell sempre ho està, és el nostre historiador habitual, en Joan Plana, que ens explicarà la història d'en Robert Bardella i Per començar, ens hauríem de situar, tot i que és una època i un lloc que ja hi hem anat molt sovint, segur que tothom ja sap què passava als Estats Units als anys 80. Però bé, alguna coseta ens explicarà de nou pel que fa al context històric, no, Joan?
Sí, a veure, a mi m'agrada sempre situar per qui era el president en aquella època, anys 80, època Reagan, d'acord? Ronald Reagan, president, doncs, molt controvertit a la seva època. No era ben bé com Donald Trump, però, diguem-ne, també tenia una certa, és a dir, adaptat a l'època, però també tenia una certa visió de ser una mica un antisistema, revolucionari de dretes, per dir-ho així, i que, a més, va desencadenar una onada reaccionària a tot el món, capitanejat per ell, però del qual en formaven part també grans personalitats polítiques de l'època, com, per exemple, Margaret Thatcher, o, compte, que aquesta vegada ens l'oblidem, Joan Pau II, el papa conservador i de dretes per excel·lència.
Però vaya, vaya trio, no?
Sí, era el trio Calavera.
Sí, sí. Bé, i a part del president dels Estats Units, què més podem ressaltar d'aquella...
També és l'època que comença la presidència de Jordi Pujol a Catalunya, per situar-nos.
El quart que ens faltava, pel duro.
Home, Jordi Pujol, no, Jordi Pujol no el posaria dins del paquet de Ronald Reagan i Thatcher i Joan Pau II, home. Jo...
No?
Bueno. Home, no, de tenir una mica de carinyo. Però en tot cas, el que sap greu d'aquest cas és que, bueno, és veritat que no és d'aquells casos en què el context històric tingui gaire importància, eh? És a dir, hi ha poca relació entre el cas i el seu context històric. Va ser un assassí en sèrie als anys 80, com hauria pogut ser als anys 90, o als anys 2000, i més o menys haguéssim de tapar allà mateix. L'única cosa que sí que pot tenir una certa rellevància és que, recordem que parlem d'un senyor que va néixer l'any 1949, per tant, en el moment en què cometic els crims, tenia 30 i escaig anys, més o menys. Per tant, això vol dir que es va criar al llarg dels anys 50, l'adolescència als anys 60, una època en la qual, per exemple, la homosexualitat no estava ni molt menys tan acceptada com està avui en dia. Avui en dia encara tenim feina per fer, però, evidentment, en aquella època la cosa encara estava bastant més fotuda.
I perdona, encara... Joan, perdona. Això de aquesta referència a l'homosexualitat té rellevància?
Té rellevància, ara explicarem per què. Perquè, en general, en el conjunt de la societat no estava especialment ben vista, però si a sobre neixes en el si d'una família d'origen alemany, molt catòlica, a Alemanya hi ha protestants i hi ha catòlics, eh? La major part de catòlics es concentren a la zona de Baviera. Doncs aquest noi va néixer en Robert, en el si d'una família de descendència alemanya, que eren molt catòlics. I eren tan catòlics i tan practicants que una de les coses que practicaven també doncs, era la homofòbia. I això, en el si d'un noi que sembla que va patir, doncs, bueno, va patir no, va descobrir una certa inclinació homosexual des de molt jove, doncs li va obligar a patir, això sí, a patir una forta repressió interna per tal de reprimir els seus instints, i també una forta repressió externa perquè tant la seva família com el seu entorn, doncs quan van començar a percebre símptomes de la seva orientació sexual, doncs no el van tractar ni molt menys gaire bé. I això va influir bastant en la seva personalitat.
Suposo que no deu passar desapercebut als nostres oients que portem diversos assassins en sèrie homosexuals.
Sí, sí.
Ves que no hem de començar a ficar el xec de descobriment de l'homosexualitat com a xec, també. Perquè
bueno, és que, a veure,
la setmana passada, sense anar més lluny, ens trobàvem el mateix.
Sí, jo crec que el xec que hem d'instaurar no és el xec de ser homosexual, sinó el xec d'haver estat maltractat i reprimit per la teva orientació sexual. És a dir, jo crec que això clarament, igual que el fet de ser maltractat pels teus pares quan ets petit, de patir maltractament o abusos sexuals, és un xec d'algun dels nostres assassins, perquè et genera un trauma que a vegades pot acabar de manera tràgica, doncs home, doncs el fet d'haver patit un maltractament familiar o social per la teva orientació sexual, també et genera un trauma que en casos extrems, doncs bueno, com tots els traumes, pot acabar també amb conseqüències fatals.
Sí, sí, cosa que per sort avui en dia ja no hi és tant, amb el qual estem evitant futurs assassins en sèrie i estem contribuint a la felicitat i a la llibertat personal de cadascú, evidentment. Bé, doncs, no, simplement me semblava rellevant que em sembla que aquesta mateixa temporada ja en portem 3 o 4 amb el xec de, diguem-ne, de descobriment de l'homosexualitat i repressió familiar posterior al respecte. Doncs bé, Joan, per tant, confirmem que no té el senyor Robert Verdella, no té antecedents catalans, no? De per
aquí no ens consta, no ens consta.
Val. D'acord, doncs queda el cognom aquest tan català una mica en l'aire de saber d'on ve. Però bé, en tot cas, Joan, ara sí, fet aquesta petita introducció temporal, ja hauríem de començar a posar xecs i a conèixer la història d'aquest senyor des del seu naixement l'any 1949.
Bueno, doncs ell és el gener de l'any 49, a l'estat d'Ohio, en el si d'una família, com hem dit, que era descendent de família d'origen alemany, i el seu pare treballava a la Ford, que també és una cosa molt, molt americana. Llavors, anem a posar xecs. Vale? El primer xec és una infància bastant turbulenta. No consta, pròpiament, maltractaments físics, és a dir, no és que el seu pare li fotés pallisses, pròpiament dit, però sí que consta una infància molt complicada per dues. Primer, perquè sembla que va ser un nen que va tenir alguns problemes de socialització ja des de petit. També va patir bullying escolar, especialment per un tema, i és que tenia una miopia bastant important, la qual cosa l'obligava a portar unes ulleres bastant gruixudes, allò que popularment se'n diu ulleres de cul de got,
Sí.
Que són unes ulleres que no et fan a priori el nen més popular de la classe, i sembla que això va suposar que no només no fos popular, sinó que els estavessin bastant amb ell per aquest tema. Però a més a més va patir bullying dins de casa també, i és una cosa que ens pot sobtar.
Això és molt lleig, molt lleig.
Bueno, el seu pare, que es deia Robert també, Robert Senior, era molt fan del tema de l'esport, d'educació física, etc. No? Era una mica allò, diguéssim, que li agradava cuidar-se a través de l'esport i tot plegat. I en canvi, en Robert Junior, el nostre protagonista, doncs sembla que el tema del moviment físic, de l'esport, de la gimnàsia, de tot plegat, bueno, que no era justament el seu fort, ¿vale? És a dir, no li agradava gaire. Però a més, la cosa, diguem-ne, es complicava perquè tenia un germà que es deia Daniel, un germà més petit, que sembla que en aquest cas sigui un tio molt atlètic, que li encantava doncs, fer esport amb el seu pare, posar-se musculós i cuidar la seva línia. Llavors, la comparativa entre Daniel i Robert era constant a casa seva. I el pare, doncs, pràcticament això el perseguia i el maltractava psicològicament i l'estigmatitzava pel fet de no tenir la complexió física i bueno, l'afició a l'esport que sí que tenia el seu germà petit. Llavors, la suma d'això, el bullying a l'escola i el bullying a casa, jo crec que és un primer xec com una casa de pagès.
Home, i tant, i tant. I a part és lleig, que et comparin amb el germà, i ha de ser
sí,
horrible
sí.
Això, a casa, haver de patir sempre aquesta sensació d'inferioritat per alguna cosa del que havia fet tan absurda com aquesta, no? Perquè potser ella era millor estudiant, o qui sap, no ho sé. Què més tenim de xecs?
Bé, el següent xec és el que hem comentat abans, una discriminació també a la seva primera adolescència per la seva orientació sexual. Per tant, jo crec que això, aquest maltractament social, el podem considerar un altre xec. Llavors, l'altre xec gran que podem donar-li és el tema de detencions per tràfic de drogues després d'una adolescència convulsa. És a dir, uns primers anys d'adolescència convulsa i una adolescència ja més tardana amb la qual acabes trepitjant amb drogues. És una cosa que a vegades va més o menys lligada. En el seu cas, concretament, als 19 anys va ser detingut diverses vegades per traficar amb diferents substàncies. Va traficar amb estupefaents, amb LSD, amb marihuana, No s'estava de res el nen. I concretament una de les vegades m'ha fet especial gràcia perquè sembla que el van detenir perquè va intentar vendre drogues a un personatge que ell considerava que era un potencial client però en realitat era un agent de paisà.
Llavors
va intentar vendre droga a un policia i evidentment li va caure un puro. Li va caure una multa important i es va lliurar de la presó, diguem-ne, cap als pèls. Però vaja, en tot cas, clarament, doncs la seva infància i adolescència les podem resumir com a molt turbulentes, que això és un xec bastant important.
Alguna cosa més a ressaltar? Va anar a l'exèrcit? Alguna guerra? Guerra de Corea? Guerra de Vietnam?
No ens consta que passés per l'exèrcit. Sí que ens consta el fet de que, més enllà de traficar amb drogues, de tant en tant en consumia. I, de fet, doncs, la seva joventut va estar marcada per aquests dos vicis, traficar i consumir, moltes vegades a la vegada.
La setmana passada vam introduir un nou xec, que de fet no el vam introduir la setmana passada, però sí que vam ressaltar-lo molt, que va ser, bueno, créixer i formar una família, casar-se, tot normal, formar una família. Què tenim de l'adolescència ja i els primers anys d'adult del nostre protagonista?
Una història habitual és que hi ha un moment que sembla que la història s'encarrila, no? Després acaba descarrilant, perquè si no, no parlaríem en aquest programa. Però sempre hi ha un moment que sembla, mira, s'encarrila. Bueno, a vegades aquest encarrilament es tradueix, com tu bé deies, en un matrimoni, no? Es casa, forma família i tal. No és el cas del nostre protagonista. En Robert no va casar-se i fundar una família. En aquest cas, després de, teòricament, superar les drogues, que tampoc es va acabar de superar del tot, però bueno, és igual, en tot cas, després d'estabilitzar una mica el tema del seu consum de drogues, el noi va descobrir el que havia de ser el seu autèntic talent, la seva autèntica passió. Tu abans deies, home, no li agradava la gimnàsia, no li agradava l'esport, no li agradava l'exercici físic, però segur que era bo amb altres coses. Doncs bueno, doncs sembla que sí, era bo amb algunes coses. Concretament, a ell li agradava la vessant artística. I llavors es va matricular a l'Institut d'Art de Kansas City l'any 1967. Llavors, exactament quin art li agradava? Bueno, doncs el que més li agradava a ell era la literatura i el teatre. De fet, ell el que volia era dedicar-se a escriure llibres i, sobretot, obres de teatre. També és important destacar que en aquesta època en la qual ell entra a l'institut, comença els seus estudis artístics, també descobreix una altra passió, que més que una professió serà un hobby, tot i que després s'acabarà convertint d'alguna manera en una professió, però inicialment només és un hobby, que és tot el tema de l'ocultisme. D'acord? És a dir, aquest rotllo amb un punt de màgia negra, perquè ens entenguem, eh?
Sí. O sigui, els converteix en una espècie de bruixot o de guru satànic o teatral. No,
sí, una cosa així. Sí, més o menys, sí.
No pot acabar bé res aquí, eh?
No va acabar bé, i a més, les seves produccions artístiques eren polèmiques no tant pel tema de la màgia negra, que això, bueno, pot sonar més o menys extravagant, ens pot agradar més o menys, però bueno, tampoc és una cosa que diguis. Sinó que també, sobretot, es va fer polèmica per la forta component sàdica que molt sovint les seves obres incluïen. Per exemple, una de les seves obres de teatre més famoses incluïen una escena en la qual estava pensat perquè els actors agafessin un ànec viu de veritat, un ànec viu real, i el decapitessin davant del públic i el desquitxessin amb la seva sang.
Què dius ara?
Sí. Això a Dalí li agradaria, eh?
Oh, sí, que corre el rumor aquell de l'ànec, no?
Home, sí. La senyora Rius ho explicava, eh?
Però... Sí que ho explicava, sí. És a dir, l'espectacle, diguem-ne, teatral, consistia en assassinar un ànec i fer partícip d'aquesta barrabassada al públic, i això com a art conceptual, així, no? Per entendre's, per dir alguna cosa, eh? Que...
Sí, bueno, era una escena de l'obra, és a dir, hi havia una de les escenes en la qual els protagonistes havien de matar un ànec, no? Però, esclar, moltes vegades, si les exigències del guió diu que has de matar un ànec, doncs fas algun tipus de tretzo per simular que mates un ànec, no? Igual que si hi ha una escena que es reprodueix en un castell en el teatre, doncs no construeixes un castell de veritat, no? Sinó que adeques l'escena perquè sembli un castell. Però ell deixava escrit explícitament que perquè l'escena funcionés havia de ser un ànec de veritat i que en el moment de la decapitació els esquitxos de sang havien d'arribar al públic.
Déu-n'hi-do. Va, aviam, amb aquestes idees i escoltant aquesta història aquí a l'Imes Fosca, ja podem imaginar que l'ànec seria la primera de moltes víctimes, no?, d'aquest carnisser de Kansas. Com passem de l'escena teatral al carrer, o com passem de l'ànec a les persones?
Doncs a partir d'aquí, quan ell acaba els seus estudis artístics, d'acord? Doncs, d'alguna manera, per sorprenent que sembli, perquè quan escriu aquest tipus d'obres no sembla que la cosa s'hagi d'encaminar, però sorprenentment s'acaba encaminant d'alguna manera. ¿Vale? És a dir, encara dona alguna esperança de que la cosa pugui acabar bé. Quina és aquesta esperança que dona? Doncs concretament, quan acaba els seus estudis artístics, recordem que hem dit que el tema aquest de l'ocultisme és una cosa que ell inicialment tenia com un hobby, però que després podria acabar sent una professió, doncs finalment decideix obrir una botiga d'artilugis diversos dedicats a aquest mundillo. És a dir, temes d'ocultisme, màgia negra, coses així. Llavors ell obre aquesta botiga i es dedica a això. I l'altre tema que fa és trobar un habitatge, que és una cosa que avui en dia a Catalunya és pràcticament impossible, però sembla que a Kansas, als anys 80, doncs encara era possible. Concretament el que fa, de fet el 70 agafa l'habitatge, concretament el que fa és llogar una casa que estava en relatiu mal estat, però ell l'acaba arreglant, vale? És a dir, mica en mica, és una casa gran que té diverses habitacions. Això és sorprenent perquè ell viu sol, no? Llavors, per què necessites una casa gran amb diverses habitacions? Doncs aquella casa s'acaba convertint d'alguna manera en una barreja entre això del rotllo bohemi artístic i el rotllo ocultista, s'acaba convertint com una mena d'alberg de la ciutat, en la qual totes les ànimes perdudes doncs acaben allà.
És a dir, gent... O de la casa dels horrors, no, poder?
Bueno, de moment en la casa comuna, diguem. És a dir, doncs això, tots els artistes bohemis, gent que no sap massa bé on anar, no? Fins i tot algun homeless, doncs acaben d'alguna manera o altra en aquella casa. De fet, ell no és ben bé que aculli de manera gratuïta, sinó que cobra també un cert lloguer per les habitacions, però sembla que era una cosa bastant laxa, eh? És a dir, ell bàsicament el que volia era companyia, està acompanyat de, a més d'aquest tipus de gent, això sobretot, eh? Una mica artístic, una mica com exclòs de la societat, una sensació de que el món no m'entén, aficionats a la màgia negra, eh? Tota aquesta mena de tribus urbanes. Ell li interessava conviure amb aquest tipus de gent. Llavors, sí que els cobrava un lloguer, però moltes vegades doncs, oferia moltes flexibilitats, en tot cas, si no podies pagar durant una temporada, doncs, bueno, tampoc passa massa res, i per tant, d'alguna manera, bueno, va anar constituint allà com una mena de comunitat, com una mena de microunivers, en la qual doncs, hi havia tota gent que més o menys compartia les seves filies i bueno, doncs, els seus gustos. Cosa que, per altra banda, bueno, és veritat que és una mica excèntric, però bueno, tampoc està malament.
Uh-huh. I en aquesta espècie d'alberg és on es duen a terme les barrassades que pot arribar a fer aquest home o no té res a veure?
Doncs sí, és en aquest alberg, concretament en el soterrani. El soterrani tenia un espai que estava reservat per ell i allà és on comença a cometre els seus crims. D'acord? Els seus crims comencen a cometre's els primers anys dels anys 80, concretament, i sembla ser que, bueno, ell definiria posteriorment com que, recordem que ell havia estat obligat per la societat a reprimir la seva homosexualitat durant molt de temps, i això li havia generat, segons ell, una sèrie d'impulsos sexuals bastant malaltissos, sobretot vers els homes i sobretot vers els nois joves. Vale? Uh-huh. Llavors, en un dels nois que ell acollia en aquesta mena de gran casa on anava a parar tothom, doncs sembla ser que aquest noi, un noi jove de 19 anys, li va oferir doncs, experimentant diferents tipus de drogues. Ja han dit que ell havia tingut diferents experiències amb les drogues i que no els havia acabat de deixar mai del tot. Vale. Aquest noi, que es deia Jerry Howell, doncs, va començar a prendre drogues amb ell i tal, i finalment ell li ofereix anar al soterrani perquè ell també li vol deixar provar drogues en el noi, en Jerry. Tots dos baixen al soterrani, ell li dona a provar unes drogues i finalment aquestes drogues el que fan és deixar el noi sense consciència. Llavors ell s'aprofita d'això per lligar-lo i pràcticament podríem dir que segrestar-lo en el soterrani. El segresta concretament durant un parell de dies el que fa és sistemàticament drogar-lo de manera que sempre està en un estat com de consciència alterada, no acaba estar mai del tot inconscient, però tampoc és massa conscient de tot el que passa al seu voltant. Per tant, li redueix una mica les capacitats cognitives i al mateix temps comença també a practicar petites tortures. D'acord? Petites tortures que en aquest primer cas es resumeixen amb alguns petits talls, alguns cops, coses així. Sembla que això li generava cert plaer sexual, també sembla que va abusar sexualment d'ell, per tant una mica tot el pack complet. I en aquest primer cas, la seva primera víctima, en Jerry, sembla que va acabar morint de forma relativament accidental. És a dir, no ben bé accidental perquè va morir com a conseqüència del que ell li feia, però que sembla que no és que pretengués matar-lo directament. Concretament el que va passar és que fruit de totes les drogues que li donava, en un moment determinat el noi vomita i el fet de que estés en aquest estat de semi-inconsciència va fer que una cosa bastant horrible, una manera bastant terrible de morir, morís ofegat pel seu propi vòmit.
Ai, això li va passar a un cantant també, a dos cantants, Gorro? A tres cantants, Gorro? A tres? Jo en conec un, eh? No sé si era Bob Marley o un d'aquests, però aviam, en Gorro ens ho explicarà.
Que jo sàpiga, a tres.
Aviam.
Són Jimi Hendrix, guitarrista i tal, Janis Joplin, sí. I Bon Scott, que és el primer cantant dels ACF.
Quan he dit Bob Marley volia dir Jimi Hendrix, eh? Jo, el meu...
Bueno, tenien el cabell cap a dalt, tots dos, però... Sí, i eren foscos de pell, però no tenen res a veure.
Per tant, podem entendre que és habitual, això, eh? Quan no vas molt d'això, pots vomitar...
Bueno, perdona, no. I hi ha un altre més, que és el que és John Bonham, el bateria dels Led Zeppelin, que també va morir similar.
Per mi, el personatge de referència que ha mort així és un personatge de Breaking Bad. No sé si el teniu...
També. Sí. La millor sèrie del món.
Sí, la segona.
La primera.
Segona. Després de Joc de Trons.
Bueno, no ens discutim tampoc ara, eh? No ho expliquis perquè jo no he vist aquesta sèrie encara, per tant no...
Tu, noi, vas 15 anys tard, eh?
Sí ja ho sé, però...
No et diré quin, però hi ha un personatge que mor així.
D'acord. Bé, qui mor així és aquest nano, sí. Però, esclar, estrictament l'ha matat el nostre protagonista, doncs?
A veure, jo entenc que sí, perquè al final, diguem-ne, tot i que no tingui la voluntat de matar-lo, aquest noi ha vomitat i s'ha ofegat amb el seu propi vòmit per les tortures a la qual l'ha sotmès. Per tant, jo el comptaria clarament com la primera víctima. Però en tot cas, això és un altre xec, perquè en molts assassins en sèrie, la primera víctima és, no diré que accidental, però més o menys una cosa precipitada i una cosa potser no molt meditada, però acaba produint als nostres protagonistes una mena de despertar assassí. És a dir, un cop has comès el primer assassinat, després ja no pots parar. I durant els anys següents, el nostre protagonista aniria repetint el ritual amb diferents nois que estarien dormint a casa seva. Els convidaria a drogues, aquestes drogues provocarien que perdessin la consciència i ell aprofitaria aquest moment per segrestar-los, tancar-los al soterrani i practicar-los abusos sexuals per una banda i tot tipus de tortures per l'altra. Tortures que, a més, val a dir que van anar evolucionant, perquè van acabar sent, per exemple, coses tan divertides com ara, per exemple, tirar líquid desinfectant, un lleixiu als ulls, posar massilla de tapar forats de la paret a les orelles, sí, posar agulles sota les ungles...
No pot ser.
Sí, vull dir, va anar perfeccionant molt
això. Això és horrible,
sí.
Joan.
Sí.
Per tant, quantes... això, durant quant de temps ho va estar fent?
Doncs mira, la primera víctima va morir el 5 de juliol de 1984. I l'última víctima va ser el 1985. Per tant, en un any, diguem-ne, va haver-hi fins a 5 víctimes mortals.
Totes amb el mateix modus operandi, per entendre'ns.
Sí, el mateix o molt similar, sí.
Val. Com ho feia, això? Com ho feia? Els enterrava? Com es va descobrir?
Sí, els cadàvers els enterrava en un lloc apartat, un lloc boscós, que això també és un xec, diguem-ne.
Bueno, més xec potser seria si els enterrés al soterrani del propi...
Sí, també és veritat.
Com feia aquella, la Dorotea Puente, no?, que els tenia també un alberg i els enterraven allà mateix, amb tota la patxola,
Algun, crec que un, el va enterrar al jardí de darrere.
Uh-huh.
No és tant com el soterrani, però bueno, déu-n'hi-do. Llavors, entre 84 i 85, 5 víctimes mortals. Després hi ha un peron. Vale? Després sembla que ja havia satisfet temporalment els seus instints assassins i para. Llavors, 3 anys després, l'any 88, decideix tornar-ho a provar. I llavors, un dels nois que havia dormit a casa seva, un noi que es deia Christopher Bryson, de 22 anys en aquell moment, el segresta i intenta que passi el mateix. Aquest noi va estar segrestat durant diversos dies, d'acord? I va patir tot tipus de tortures, però a diferència de les seves altres víctimes, aquest noi va tenir la santíssima sort que va poder deslligar-se, que per cert, per deslligar-se va haver bàsicament de fer pressió per estirar les seves lligadures, que estaven fetes amb cordes de piano. Per tant, ens podem imaginar el desgarro de pell que deu haver hagut de patir aquest noi per treure, diguéssim, els lligams que el subjectaven. En tot cas, va aconseguir fugir, va aconseguir demanar ajuda i, evidentment, la policia es va presentar a casa seva i va detenir el nostre protagonista, en Robert, i va escorcollar a casa seva, on un altre xec va trobar proves que l'incriminaven en els diferents delictes, perquè ell havia guardat objectes personals i també havia fet fotos als cadàvers de les seves 5 primeres víctimes.
Vinga, doncs xec el canto, fer fotos de les víctimes, dels cadàvers de les víctimes, per deixar-los com a pista per la policia.
A mi en general, la penya que comet delictes, el que sigui, i ell mateix enregistra proves, em sembla d'una anada d'olla, però, és a dir, això em sembla molt anat de l'olla en casos tan extrems com aquests que estem dient, que hi ha assassinats pel mig, que no és poca cosa, però, per exemple, aquesta gent gamarussa que comet un robatori o que comet algun tipus de temeritat al volant, alguna cosa així, i ho grava, em sembla brutal.
I ho pengen al YouTube,
bueno,
en plan...
I després n'hi ha que són tan xalats que a sobre ho pengen, però fins i tot si no ho penges... Penses, però com se t'acudeix? Ja el millor és no cometre delictes, però si el comets, sobretot no ho gravis.
Però el món és meravellós, no trobes, Joan? Si no hi haguessin aquestes coses... Si no hi haguessin aquestes coses... No seria un pèl avorrit tot plegat?
Sí, potser sí.
Bé. Bé, Joan, a partir d'aquí, quan, en fi, descobreixen tot això, tot aquest arsenal de proves... que els hi regala, que té bé regalar a la policia, que, bueno, suposo que no hi ha massa dubte i, per tant, es fa un judici.
Es fa un judici i el judici és molt ràpid, perquè per sorpresa de tothom, ell pràcticament renuncia a la defensa i es declara culpable de tots els assassinats.
Però segur que no estem parlant del mateix de la setmana passada, Joan.
No, és un altre. Però com dius, i és un, són casos amb molts de paral·lelismes. Ell es declara culpable de tots els assassinats, de fet reconeix no només que els va matar, sinó que els va torturar. A més, en el judici hi ha alguna pregunta fantàstica, com ara que li pregunten, diu, però vostè ho va fer, creu, amb intenció assassina, no, intenció diabòlica, crec que li pregunten, una cosa similar. I ell diu, sí, amb tota la mala intenció del món, amb totes les ganes del món de fer mal, de torturar, de fer patir, sí, ho vaig fer així.
Amb intenció diabòlica, eh?
Sí.
Sí. Perquè, és clar, recordem que era una espècie de satanista, no?, per entendre'ns.
No, ben bé satanista, però sí, el rotllo aquest esotèric li molava, sí.
Val, per tant, ell tot el que fos satànic endavant, no?
Sí.
Molt bé, a què el van condemnar, doncs?
Doncs hi va caure cadena perpètua.
Molt d'acord? Bé.
Hi va caure cadena perpètua, però el cert és que, finalment, a veure, tècnicament la va complir, però va ser una cadena perpètua bastant light, perquè com tothom sap, la cadena perpètua bàsicament és estar a la presó fins que et moris. Ell va morir 4 anys després de la seva detenció, l'any 1992. Per tant, no va arribar tampoc a patir una llarga estada a la presó, perquè la natura es va avançar.
Val, he d'entendre, per tant, que no va pagar pràcticament pels seus crims, però bé, bueno, almenys que entenguem que morir-se és una forma de pagar, però morir es mor tothom. Per tant, no va passar una llarga temporada a la presó, no?
No. Va morir relativament jove, va morir 43 anys, a causa d'una afectació cardíaca.
Molt bé, Joan. Doncs, Déu-n'hi-do. A vegades tinc la pregunta, que no sé si sabràs tu, Joan, però aquests llocs, aquest alberg...
Es pot visitar?
Clar, és que molt sovint, com la casa d'Amityville, o com, generen aquest turisme fosc, aquest bar turisme que se li diu...
Perdona, passa el mateix al Albuquerque, que és el poble on es va gravar Breaking Bad. Que
bueno, avui és el dia de Breaking Bad, veig, eh?
Tots els llocs on es va gravar Breaking Bad són motiu de pelegrinatge i alguns són cases particulars on viu gent.
I deixa'm afegir que hi ha una escena de Breaking Bad molt famosa...
La pizza.
El de la pizza... O sigui, el tio s'enfada i tira una pizza al taulat de casa. Doncs veu que hi ha gent que va a aquella casa i tira pizzas al taulat.
Sí, senyor. I els propietaris, perquè allà hi viu gent, han hagut de ballar la casa i tot, ficar tot de cartells i tal. Una escena que, per cert, va ser accidental. És a dir, no estava previst que la pizza acabés al taulat. Mm. Estava previst que ell tirés la pizza, però no que caigués al taulat. Però com que va caure al taulat, tothom va seguir gravant com si res i van dir, bueno, doncs no queda tan malament.
Molt bona sèrie.
Molt bona.
Jo, com que no sé pas de què esteu parlant, cap problema. Bé, doncs, però bé, hi ha una pizza, no? Una pizza, un taulat i una casa amb una gent que hi viu que té problemes de visites de gent que tira pizzas. Molt bé, doncs magnífic. Segurament els hi deu encantar la idea. Doncs bé, gràcies, Joan. No sé si tens alguna cosa més a afegir.
No, moltes ganes d'escoltar el nostre expert cultural.
Molt bé, doncs molt bé, gràcies, Joan. Ara, en aquest tram final del programa, procedirem a donar la benvinguda de nou al nostre expert cultural, en Xavi Gorro, que ens explicarà quin llegat cultural ha deixat el cas d'avui en la cultura popular, en la música, en la literatura, en el cinema, les sèries, etc. I també ens llegirà comentaris i ens farà algunes explicacions més, perquè ja sabeu que sense ell aquest programa li falta punys. Per tant, sense més preàmbuls, bones de nou, Xavi.
Hola, què tal? Molt bones.
Veig que has anat entrant a mesura que has anat volent, el qual això ja m'agrada, perquè dono dinamisme al programa i perquè tu al cap i a la fi doncs, aquí ets l'ànima pater, que d'alguna manera també doncs, fas una mica el que vols, estàs a casa teva. Però ara és el moment oficial en el que ens vens a explicar allò que potser ja tens més guionitzat o que t'has apuntat més, i entre aquestes coses segurament has buscat persones que hagin nascut a Kansas o a la, o com a mínim a la ciutat d'aquest senyor, del senyor Verdella, que ara mateix no me'n recordo com es deia. Cuyahoga Falls, sí. Ohio. No sé si has buscat Kansas, que és allò com van passar els fets, o Ohio, que és allò com va néixer.
Bueno, he buscat el Cuyahoga Falls, però no he trobat a ningú...
Normal.
Saps? I llavors doncs, he decidit buscar Kansas. Kansas no estat, sinó Kansas ciutat, o sigui, Kansas City.
Sí. I què has trobat?
Doncs he trobat força gent coneguda de Kansas, que han nascut a Kansas City.
Què dius ara? Sí. Com per exemple?
Per exemple, el músic de jazz i saxofonista Charlie Parker, un altre músic de jazz i en aquest cas guitarrista, que és Pat Metheny, el qual vaig poder veure en concert i fotografiar en el concert, i també un altre músic, que és el bateria dels Tool, en Danny Carey. També he trobat altres assassins en sèrie de Kansas, com per exemple...
Aviam.
Un senyor que es diu Terry Blair, que va assassinar a 7 dones, però també he trobat el seu germà, Walter Blair Jr., que també va ser un assassí, aquest no en sèrie, se'n va matar només a una persona, però va ser executat l'any 1993 a Missouri per assassinat. I he trobat un tercer assassí, aquest sí que en sèrie, també de Kansas, que es diu Lorenzo... Bueno, aquest es diu encara. Lorenzo Gilger, que va matar a 13 noies, dones i noies, atenció, entre 1977 i 1993. O sigui, va estar molts anys actuant, aquest paio.
A 16 noies?
No l'hem 13, fet, 13. No l'hem 13. Fet, no l'hem fet.
Home.
Bueno, ja el farem, potser.
Doncs ja el pots ben apuntar, eh?
Sí, sí, ja està a la llista, ja.
Perfecte.
Una altra persona de Kansas que és força coneguda és l'actor Christopher Cooper, que potser pel nom no et sona, però aquest senyor va estar nominat a un Oscar pel seu paper a la pel·li El ladrón de orquídeas, també ha sortit American Beauty o a El patriota, entre moltes altres, i també una actriu, que és la Diane West, guanyadora de 2 Oscars, per sempre com a actriu secundària, per Hannah i les seves germanes, i va a la sobre Broadway, i per sortir en pel·lis com El hombre que susurraba a los caballos, A Footloose, La rosa púrpura del Caire, o la pel·li de vampirs que a mi més m'agrada de la història. I
Crepúsculo!
No, la millor pel·lícula de vampirs que s'ha fet mai, que és Jóvenes Ocultos. I qui estigui en contra, que vingui i m'ho rebati.
Jóvenes Ocultos?
Sí, és una gran pel·lícula una pel·lícula dels anys 80 que, de vampirs. Diguem, està guai perquè és Jóvenes, en anglès, el títol original és Lost Boys, que són Chicos Perdidos, que... Si ho interpretes, és un paral·lelisme a Los Chicos Perdidos de Peter Pan.
Sí.
Pues aquests Chicos Perdidos són uns vampirs que van fent el quillo per una ciutat a la costa de Califòrnia. I és una molt bona pel·li. Si no l'heu vist, mireu-la, perquè és una molt bona pel·li.
D'acord. Doncs me l'apuntaré.
No, molt bona, molt bona. I si parlem de Kansas, a veure, no parlem d'una persona, sinó que parlem d'un grup que tampoc és de Kansas City, però sí que és de Kansas, i a més es diu Kansas, no? Perquè hi ha un grup de música...
Els de Dustin the Wind.
Exacte, els de Dustin the Wind, els de Carry On My Way són. Són cançons així molt conegudes, una banda que es va formar l'any 1973, que van fusionar el rock progressiu i el rock clàssic, i bueno, són bastant coneguts a la història de la música. I si et sembla, anem pels comentaris.
Va, sí.
Vale, comencem amb Chasse que diu, normalment la música del final ja és bastant sinistra, però aquest raper i els seus aguts en les parts tètriques m'han posat els pèls de punta. Bueno, a veure, cançó de la setmana passada,
sí.
Tampoc.
Sí, que, bueno, com que jo no la vaig escoltar, no. Doncs no te sé dir, eh?
Anem per un comentari força llarg, però força interessant, que complementa o explica coses que vam explicar en el programa de la setmana passada. És d'en Ferran Güellbou, que diu, hola, nois, per casualitat de la vida, entre els vostres oients hi teniu un manlleuenc que ha estat unes quantes vegades a Dagastan, i en concret a Iberbaix. El poble del paio aquell de la setmana passada, saps?
Què dius ara?
Sí, sí, sí. Com heu dit, el Daguestan és un gresol de cultures i llengües i el sentiment de ser d'Arguí i Esguí, Comir o Àvar o el que sigui, està molt arrelat sobretot als pobles. A la capital, que és Macchac... Hòstia, també és nom, és que és complicat, eh? No es pot dir, jo
sí,
sé,
Mollerussa,
Mollerussa, que és fàcil. Macchacala i altres ciutats, però la llengua acostuma a ser el rus perquè és molt difícil saber a quina nacionalitat pertany la gent. I la veritat és que fins i tot en els petits pobles he sentit a mares que parlaven als seus fills petits en rus, però elles fins i tot el parlaven amb dificultat. D'Isberbaix no em puc explicar gaire res, perquè per a aquells varals la línia que separa l'hospitalitat del segrest és molt difusa. Ojo, l'anècdota, eh? I des del moment que van arribar a casa del nostre anfitrió, un exboxejador que es deia Mohamed Ali, bueno, es feia dir, diu, no ens va deixar aixecar de la taula on s'anaven succeint els plats de menjar i les ampolles de conyac, que es veu que el Daguestan és una zona productora de conyac. L'endemà al matí, el meu amic i jo vam aconseguir escapar-nos i prosseguir el nostre viatge fins a la bonica ciutat de Derbany, tot i que ja... La taula ens esperava una ampolla de vi per acompanyar l'esmorzar i representa que els dagestanesos són musulmans. Bueno, coses, saps? Diu, en definitiva, el Daguestan és un lloc fascinant, amb unes muntanyes impressionants, una gent hospitalària i amable, però no els hi busquis les pessigolles. Molt bona cuina i conyac. Gràcies pel programa, no coneixia el cas de l'Slipko, però m'ha agradat sentir un cas que no és dels Estats Units, tot i que tots els que feu són molt interessants. Salutacions. Doncs moltes gràcies per l'anècdota, l'aplicació i per l'història.
Anècdota molt, molt curiosa, sí, sí. Realment, perquè sí. Bé, bé, doncs què més tenim?
La Desiree Benzal Estadella, que diu: hola a tots, em dic Desiree, us escolto en els meus entrenaments del gimnàs per evitar el reggaeton que sona i tot i que generacionalment m'hauria d'agradar, no el suporto. Bueno, doncs ben fet, així ha de ser. Doncs passava per explicar que fa una cosa d'uns capítols veu mencionar la Jerry Lowe, la Jennifer López, en el capítol de l'assassí procedent del Bronx, veritat? Sí. I ens explica que l'actriu que anava a interpretar la Selena Quintanilla a la pel·lícula que al final va interpretar a la Jennifer López es deia Letizia Miller, que va morir en estranyes circumstàncies abans de gravar, i això, diu ella, no, jo no m'he buscat, però diu que va envoltar de rumors la relació entre Jennifer López i el Puff Daddy, o el Piff Diddy, o no sé com es diu ara, el paio aquell, saps que... Bueno, aquell senyor que ara té problemes.
El Piff Diddy!
No sé com es diu, com es fa dir ara, no sé, sempre havia dit Puff Daddy.
Poc ho sé, jo.
Es diu Piff Diddy o alguna cosa així.
En Bad Daddy és un altre.
No, és el mateix senyor.
En Bad Daddy és el...
Puff Daddy!
És en Bad Bunny. Oh, és que quin lio. No es poden dir Rocío Jurado tots?
Ja, és que no sé. Va, diu, no sé pas si ho sabíeu, no ho sabia jo, i gràcies per la feina que feu. Seguim amb la Montse MuBC, que diu: bon dia, espero que hagut pogut descansar després de gravar el programa de matinada. Bueno, relativament.
Bueno, d'aquella manera, però sí.
Diu, referent als programes desapareguts, jo n'he trobat dos que estan aquí a iVoox, i crec que també a YouTube, però no estan a Spotify. Un és el de la casa d'Amityville, del 2019, i l'altre d'School and Bones, de Pànic a la Ciutat, del 2024. Els vaig detectar perquè normalment us escolto per Spotify, i en programes següents a aquests dos hi fèieu referència. Jo no sabia de què parlàveu i els vaig haver de venir a buscar aquí. Ara estic preocupada per si he perdut algun altre i me'ls tornaré a escoltar tot des del principi aquí a iVoox. La veritat és que Spotify al principi el que feia era, com que hi havia música, borrava algun programa. I en aquest concret aquests dos els va borrar i crec que un altre més, per la música del final. Però després ja vam descobrir el truco perquè no ho fes i ara en principi ja no, bueno, en principi i al final, ara ja no ho fan. Per tant, potser a iVoox sí que estan tots, menys el de la Selena, que també ha desaparegut a iVoox, no sabem per què, però bueno, a iVoox normalment estan tots i Spotify també, on estan tots segurs a YouTube, perquè els repugem després i no hi ha la cançó, per tant, allà segur que estan tots. Però bueno, escolteu-nos on vulgueu i comenteu.
Sí, però on creus que ens escolta més la gent?
No sé. iVoox, suposo.
Sí?
Sí, suposo.
Bé, bueno, bé, bé.
Suposo que sí, perquè és la plataforma original. Bueno, no ho sé. Va, i acabem els comentaris amb en Rubén Rodríguez, com és habitual, que ens diu: hola, nois, com sempre, cada episodi és una sorpresa. Amb el d'avui, o sigui, el de la setmana passada, el senyor rus, he pogut gaudir de la part històrica. M'encanta l'etapa dels darrers anys de la Unió Soviètica, i diu, serà perquè m'agafa de jovenet. Una petita aportació. Us comento que Slipko tenia una obsessió amb les sabates i els uniformes dels nens pioners, fins al punt de filmar-los i guardar-los com a record. També va crear el club Cherjit per guanyar-se la confiança de famílies i nens i fer-hi els seus experiments de penjada temporal. Això ho fica entre cometes, els experiments. Convençut que així oblidarien el que passava. A més, registrava tot en fotos, vídeos i un diari detallat. Com podeu veure, un cas esfereïdor de doble vida i manipulació. Una abraçada molt gran, cracs. Igualment.
Gràcies.
I anem pels llibres, Txema, anem per l'apartat cultural. Comencem per un llibre en anglès que es diu Robert Verdella, The True Story of the Kansas City Butcher. Escrit per un senyor que es diu Jack Rosburg, que bàsicament el llibre el que fa està basat en la confessió que va fer Verdella dels seus crims. Bàsicament és un relat de com aquest senyor capturava, torturava i assassinava a les seves víctimes. Un altre llibre, també en anglès, és Robert Verdella, The True Story of a Man Who Turned His Darkness Fantasy into the Reality. Un llibre escrit per un senyor que es diu Ray Baker, que forma part d'una altra sèrie de llibres que es diu Real Crimes by Real Killers, i doncs fa una visió bastant profunda, no l'he llegit, sobre la psicologia de Robert Verdella. També un altre llibre que està en anglès, perquè els llibres que he trobat només estan en anglès, és Robert Verdella, The True Story of the Kansas City Butcher, i el mateix, fa un relat dels crims que va cometre aquest senyor. Si passem a documentals i pel·lis, comencem per un documental bastant curiós que es diu Bazar Bizarre, que és del 2004, està creat per un senyor que es diu Benjamin Mate, i bàsicament és un docudrama que està centrat en la vida i els crims del Robert Verdella, que, com ho va explicar, durant la dècada dels 80 va treure homes joves que assassinava a casa seva allà a Kansas City, i bueno, bàsicament els fotografiava, els usava d'ells, els torturava i els acabava matant. No l'he pogut trobar a cap plataforma, però si busqueu per internet doncs el trobareu ràpid. Sobre aquest senyor hi ha una pel·li que es diu Verdella, de l'any 2009, que dramatitza la vida i els crims del nostre protagonista d'avui. Està basada en fets reals, però bueno, no he trobat que sigui... O sigui, no és fidel, 100% fidel al que passa, però bueno, diguem que està basada en el cas. A Apple TV tenim un documental que es diu Robert Verdella, Los asesinos más diabólicos del mundo. És una sèrie documental, un dels seus capítols està dedicat a aquest senyor, i bueno, ens explica, doncs, com sempre, els crims que va cometre aquest paio. I a Prime, a la sèrie el World Most Evil Killers, Los asesinos más crueles del mundo, em sembla que es va traduir en castellà, doncs també hi ha un capítol dedicat a aquest senyor. I per acabar, farem amb una pel·li que no té res a veure amb aquest home, però sí que té a veure amb el seu pseudònim, perquè Robert Verdella era conegut com el carnisser de Kansas, però també era conegut com The Collector, o sigui, el col·leccionista o el recol·lector. I hi ha una pel·li de l'any 2009, una pel·li de terror, que precisament porta aquest nom, que és The Collector. Una pel·li dirigida per Marcus Dustan, que ens explica com un lladre entra a robar en una casa, bueno, un senyor que treballa en una casa de jardiner o de fuster, un dia, pues, bueno, una casa de gent de diners, decideix entrar a robar una joia a aquella casa, però descobreix que just quan ell ha entrat a robar, hi ha un psicòpata que ha segrestat a la família, aquella família que estava a la casa. I a més, aquest senyor psicòpata ha omplert la casa plena de trampes. I clar, el nostre amic lladre es troba atrapat dins de la casa i el que ha de fer és intentar sobreviure a ell i ha de pas intentar salvar a les persones que tenen allà segrestades. Una pel·lícula, bueno, mireu, una pel·lícula de terror així psicològic. Bueno, es pot mirar. I si et sembla, acabem amb música. I avui he trobat diferents coses i podíem acabar, per exemple, amb una cançó que és Diary of Torture, que menciona el senyor Verdella, que és els amics de Macabre. Però clar, és que vam acabar ja la setmana passada.
Aviam, és que, el de Macabre, aviam, bueno, tu te passes en comissió o ens la cobraran a nosaltres, al final.
Bueno, és que ells fan cançons d'assassins en sèrie, nosaltres fem un programa que parla d'assassins en sèrie, per tant...
D'acord, doncs... però aquí consisteix en treballar-se una mica.
Bueno, és que ja ho he dit, jo només els he mencionat, no dic que acabarem amb aquesta cançó.
Val. Aviam.
Tenim un altre grup que té un nom bastant complicat que es diu Cobbage Crit, és Cobbage Crit, que és una banda noruego-estadounidenca formada l'any 2003 que fa una música que es diu agrotech i electroindustrial, que bàsicament seria música electrònica, doncs, amb influències industrials i molt bèstia.
Estarien d'acord, perdona'm, en que tots aquests estils de música en realitat són el mateix, però que posen noms diferents per fer-se com els interessants? És a dir, poder algú nota... Ai, és que aquí hi han ficat un violí, però la gran majoria de la gent normal ho ficaria tot dintre del heavy?
Sí, no, això no és heavy, això seria música electrònica,
Doncs ho ficarien tots dintre del màquina?
Bueno,
m'explico?
Igual que dintre del heavy hi ha diferents estils que estan molt separats, no? Hi ha el heavy, o sigui, el thrash, el death, el black, heavy metal clàssic... que es diferencia, qualsevol pot diferenciar-ho, dintre la música electrònica també, no és el mateix escoltar techno, que escoltar house, que escoltar música tribal, que escoltar música industrial. Però dintre la música industrial que fan aquesta gent, sí, jo crec que ningú sap què és l'agrotech. Per tant, és afegir-li cognoms a la cosa que fas per fer-la més especial. Però bueno, aquesta gent fan això, fan agrotech i electroindustrial. Però bueno, l'important d'aquest grup és les lletres, que són lletres, normalment són lletres fosques i bastant... que parlen de rebeldia, violència i transgressió. Són una banda que no són una banda menor, però són una banda que la seva música ha sonat a la saga de Devil May Cry de videojocs, i tenen una cançó que es diu God Bless, on mencionen a diferents assassins en sèrie, com per exemple Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, Aaron Wuornos o... a Robert Verdella, i ho fan sempre, o sigui, la cançó, va sonant la cançó, van dient el nom d'aquesta gent i acaben el seu nom pronunciant la frase God bless, o sigui, Dios los bendiga, amb una veu així robòtica i bastant personal, bueno, bastant creepy, per dir-ho d'alguna manera. Però, com que sempre us queixeu que acabem amb música bastant xunga, doncs avui farem una mica diferent, bueno, diferent, una música no xunga, diguem. Ho farem amb una cançó que es diu Bob Verdella Ballad, que està, és una cançó d'una banda que es diu The Legendary Demon's Dog, també coneguda com James Elroy Band, que és un grup de rock creat específicament per la pel·lícula que s'ha començat al principi, la de Bazar Bizarre, i el nom de la banda és un homenatge a l'escriptor de novel·les de crim James Elroy, conegut per escriure, entre d'altres, L.A. Confidential, i bueno, aquesta banda, dic, creada per fer la banda sonora d'aquesta pel·lícula documental, doncs el que fan és narrar a les seves cançons la història del Robert Verdella, el carnisser de Kansas, i la que destaca més és aquesta, la de Bob Verdella Ballad, que és una barreja entre rock i entre country, i avui acabarem això de manera relaxada al programa.
Home, doncs segur que més d'un ho agrairà, si és que algú es queda a escoltar la cançó, que sempre és un dubte que tinc, eh? Doncs bé, gràcies, Xavi. Avui ho deixarem aquí, amb aquesta cançó country tranquil·la que ens ha promès en Xavi. Recordin que ens poden seguir a les nostres xarxes socials, a Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, a totes les que hi hagi. Allà ens poden seguir, poden estar al tanto dels nostres programes, poden escoltar tots els programes. I recordin també que es poden fer Patreons. D'aquesta manera, tota aquesta gent que participi com a mecenes a Patreon o a iVox Premium, tenen cada setmana en agraïment contingut exclusiu i extra. Doncs bé, res més per avui. Adeu, Joan.
Adeu, Sergi.
Adeu, Xavi.
Ens veiem.
I adeu-siau a tots vostès, i recordin que cada divendres a partir de les 3 de la tarda a les nostres plataformes Spotify, iVox i Apple Podcast ja poden escoltar el programa setmanal, i també recordin que a Ràdio Vilafant, a Ona Digital, a Ràdio Voltregà, a Ràdio Vila, a Ràdio Llançà o a Ràdio de les Terres de l'Ebre, i sempre que vostès ho vulguin a les nostres xarxes socials, és la nit més fosca.
La nit més fosca. Un viatge per la crònica negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.